Javier Figueres, què tal? Benvingut, bon dia.
Molt bon dia.
Estem en un procés a Sant Jordi que finalitza amb la pràctica absorció per part de l'Ordre de Montesa, de l'Ordre de Sant Jordi. Desapareix, diguéssim, que la presència militar al castell de Sant Jordi. Això deixa una mica desguarnida a la gent que vivia al seu entorn. I aquí, a primers del segle XV, és quan comencen a afavorir-se, per aquests motius, suposo, i per altres també, les incursions pirates.
Sí, exactament. Només ja comença el segle, el 1409, ens trobem documentalment que hi ha que dues embarcacions concretament que estaven pescant davant de Sant Jordi que van ser capturades. No sabem per qui, però ja suposem que serien per sarraïns, encara que no només eren sarraïns que tenien per la zona, sinó que també hi havia corsaris provençals.
Clar, davant d'això, que suposo que arribava les autoritats, quines mesures es prenien?
Bé, com que Sant Jordi havia quedat, diguéssim, abandonat, llavors la ciutat de Tortosa, que és la qui està patint més les incursions per la nostra zona, per exemple, el Perelló, Fullola, sobretot, i també Tivissa, patiran aquests atacs, la ciutat de Tortosa el que fa és buscar una sèrie de persones que es facin càrrec, i així, per exemple, trobem en un document que l'any 1416 Fra Jordi Pons i tres homes més amb un llagut es dediquen a recórrer a aquesta zona per intentar evitar que s'apropi alguna embarcació enemiga o simplement donar avís amb senyals de fum a les poblacions del voltant.
Tot i que havia quedat desguarnit, sí que consten obres al castell de Sant Jordi al voltant del 1411-1412. Per tant, allí alguna cosa s'hi estava coent, no?
Concretament, tenim constància documental que el febrer de 1411 es practiquen unes tasques d'estudi del que es pot reformar en el castell, perquè la idea de Tortosa és deixar sempre en bon estat la fortificació per a que, com a mínim, serveixi per donar avís de senyals d'atacs piràtics. I, concretament, la ciutat de Tortosa pren en estudi aquestes reformes que es fan al castell i es fan algunes millores, però quan s'estan produint aquests estudis per a fer les millores, resulta que hi ha un atac sorpresa i resulten alguns dels defensors del castell que estaven protegint-lo momentàniament, surten malferits. Sort que els tortosins ho tenien tot previst i amb els soldats que custodiaven temporalment Sant Jordi hi havia un metge i va poder salvar algunes persones.
Però, si no, ni obres ni obrers. Van poder aturar això? És a dir, les incursions se poden aturar en aquella època o van continuar durant
no,
més temps?
No. Pràcticament està tot el segle XVII i una part del XVIII. Vull dir, va ser molt difícil aturar les escomeses que es produïen per aquí. Per exemple, l'any 1451, quatre baleners, que eren un tipus d'embarcacions, i una galiota de provençals, que també treballaven pel rei de Castella, tenien un objectiu clar, que era ensorrar la torre de Sant Jordi. És a dir, l'objectiu principal era que Sant Jordi no pogués ser en un estat que pogués defensar-se de qualsevol atac. Constantment intentaran ensorrar les pedres que d'alguna manera o altra encara perviuen.
És a dir, que no poguessin ni reconstruir-lo, ni poguessin que ni pogués significar un lloc d'avís per a la resta de la població, ni res. És a dir,
no.
Tenien Sant Jordi entre cella i cella i anaven a destruir-la completament.
Sant Jordi era un punt clau a tot el que era el mar de l'Ebre i, evidentment, tot el que era el golf de Sant Jordi. I la idea que portaven els pirates era que Sant Jordi no pogués servir d'auxili de res, ni d'auxili, ni de llançar senyals de fum, ni res.
Perquè ben poca cosa podien robar ja del castell de Sant Jordi, no?
Contínuament hi havia assalts. Això va fer veure a la ciutat de Tortosa que calia recuperar el que encara es conservés en bon estat. Llavors la ciutat de Tortosa va considerar que la campana de Sant Jordi calia treure-la d'allà i portar-la cap a la ciutat. I aquí hi ha un fet curiós, perquè el rei Ferran el Catòlic s'assabentà del que havia passat per l'ordre de Montesa i va ordenar que la campana de Sant Jordi fos restituïda al mateix lloc. Un fet que considero incomprensible perquè podia desaparèixer fàcilment, tot i que tenim testimonis que a finals del segle XVII encara existeix aquesta campana.
Aquí pareix que tothom anava a la seva, els reis per una banda, les ciutats queden poderoses per l'altra, i que aquí, diguéssim que els criteris, com per exemple la campana, no? De dir què fem, la conservem o la deixem allà, si la deixem allà molt aprendran, si la prenem la conservarem, però aquí els criteris cadascuna va a la seva, no?
Sí, sí, vull dir, a veure, la idea de la ciutat de Tortosa, dels governants tortosins, era la correcta, deixar Sant Jordi l'imprescindible, no? I la campana realment hagués estat millor a Tortosa que a Sant Jordi novament.
Les incursions i els enfrontaments amb pirates van seguir durant pràcticament tot el segle, perquè sí. La segona meitat del segle XVI encara hi havia bufetades, no?
Sí, sí, i a Sant Jordi i el que no era Sant Jordi, perquè en aquells moments ja es comença a projectar atacs sobre el coll de Balaguer, concretament l'any 1542, amb un senyor que estava fent la ruta cap a Tarragona, el van capturar. Aquest senyor va tenir sort perquè la seva dona va buscar almoina i va poder pagar el seu rescat, però altra gent no se'n sortia.
Això el 1542, però les coses van continuar amb enfrontaments importants també.
Sí, al poc temps, el 45, llavors 50 homes de la ciutat de Tortosa amb gent del Perelló i amb gent de Tivissa surten a trobar-se amb els atacants, no? Amb els sarraïns, i hi ha un enfrontament molt, molt important, però aquests fets seran repetitius al llarg de la història, i sobretot n'hi ha un de molt important, molt curiós i és significatiu, que és un de l'any 1547, que un dels personatges que coneixem més per la nostra zona, que era Ali Amat i Murat Reis, són dos dels pirates més famosos que van estar actuant per la nostra banda, tot i que també hi ha algunes referències als germans Barbarossa, però aquestes no les han pogut realment acreditar. Doncs aquest any, el 1547, Ali Amat s'adreça cap al poblat de Fullola, que és aquell poblat que vam parlar al principi quan parlàvem de l'Odor de Sant Jordi, que està un pèl entre Perelló i direcció Tortosa, doncs, i va capturar 27 xiquets i xiquetes de Fullola. En aquest fet, Fullola, pràcticament, després del que va passar, va quedar pràcticament despoblat. Van tenir sort perquè la gent del Perelló va demanar als governants tortosins que fessin un esforç per poder pagar el rescat, perquè si no pagaven el rescat d'aquests xiquets, els podien convertir fàcilment a l'islam si se'ls enduien. Llavors la ciutat de Tortosa va aportar 1.700 corones, va pagar el rescat d'aquests, que realment era el que volien els pirates, eh? Més que capturar a les persones, el que volien era obtenir diners.
És a dir, aquí tenien un xollo, perquè cada vegada que anaven capturant gent, anaven demanant i la gent anava pagant. I què feien en aquesta gent? Clar, demanaven rescat i després, pues clar, després agafaven i cobraven una vegada, aixecaven el pavelló del rescat, perquè això era la pràctica, no?
Sí,
els vaixells aixecaven...
Tenien una senyal amb una bandera que significava pavelló de rescat, i llavors ells donaven un temps prudencial de, per exemple, 2 dies. Si en 2 dies no acudiu a tal lloc amb els diners efectius, perdreu aquestes persones i nosaltres els portarem al GEU o on sigui, però com a esclaus. I quan entraven com a esclaus ja passava qualsevol cosa. Aquelles persones que han vist la pel·lícula de Cervantes se faran una idea del que podia passar amb aquests esclaus.
I l'obsessió per Sant Jordi seguia i seguia, i hi havia incursions per tota la costa amb la finalitat d'acabar ensorrant tot el que quedava a Sant Jordi, eh?
Sí, sí, realment el que es pretenia era que Sant Jordi fos un lloc totalment desocupat i que les naus que fondejaven fos on fos, que no poguessin la gent de la terra poder senyal d'avís i evitar que es produís un altre empresonament. Aquí, com deia abans, hi havia una comunió entre la gent del Perelló, Tivissa i també en algunes ocasions de Cambrils, que sortien armats de la manera que podien a defensar-se d'aquestes incursions. Algunes vegades ho aconseguien, altres vegades els capturaven i si no hi havia un rescat, doncs se l'enduien. En aquest cas, hi ha un cas molt concret, documentalment consta que els pirates han arribat a terra i s'apoderen del menjar i que capturen un senyor que es diu Joan Brull, que és del Perelló, i aquest se'l van endur, no va tenir rescat.
I temps abans també, fins i tot, naus que fondejaven lluny. lluny, no? Fondejaven a Salou o fondejaven a llocs més llunyans, que al final també tenien l'objectiu de vindre cap aquí, i si quedaven quatre pedres, doncs intentar desmuntar-les del tot, no?
Sí, a Salou se donava la circumstància que en algunes ocasions van capturar diverses persones, una d'elles va poder escapolir-se de la manera que va poder, i després va passar cap aquí a la banda del Perelló, va informar de que les naus estaven preparades per a fer un atac molt fort, i realment, al poc temps, al que és l'Àlia, van aparèixer 7 galeotes de moros, i la ciutat de Tortosa demana que envien auxilis cap a la zona, de gent del Perelló o d'on sigui, perquè han de fer front a aquestes embarcacions que hi ha.
Vaiga, que tenien entre cella i cella, com havíem dit en alguna altra ocasió, Sant Jordi, i no pararien fins que pràcticament la deixarien del tot devastada. Javier, si et sembla, ho deixem aquí, i a partir d'aquí ja, en pròxims capítols, ja començarem a parlar d'alguna senyal de recuperació. Hasta la pròxima, Javier.
Molt bon dia.